femení i singulars. Amb Victòria Palma.
La protagonista del femení i singulars d'aquesta setmana ha estat considerada la primera gran dama del piano del seu país, la Xina, i una de les primeres xineses més respectades i distingides del segle XX. Pianista, pedagoga, compositora, activista social i una gran lluitadora, amb una vida que resumeix a la perfecció les diferents etapes per les que va travessar la història musical recent de la Xina. El piano va ser la seva vida, el seu somni. Quan fas esforços per realitzar el teu somni, deia, pots trobar-te amb dificultats, però sempre que fas un esforç, el teu somni està cada vegada més a prop de la realitat. L'any 2005 va ser proposada pel Premi Nobel de la Pau. La seva estratègia havia estat pacifista, amb la música, la saviesa i la paciència com a argument pel canvi social. El seu nom? Zhou Guangren. Zhou era filla de pares xinesos i havia nascut l'any 1928 a Hannover, Alemanya, on el pare havia marxat a estudiar enginyeria. Quan Zhou tenia 4 anys, la família va decidir tornar a la Xina i, per no desvincular-se del país que l'havia vist néixer, la van inscriure a l'escola alemanya de Xangai. El sistema d'ensenyament d'aquell centre donava molta importància a les llengües. Per descomptat, va aprendre l'alemany, el xinès, també l'anglès, el llatí, matemàtiques, biologia, educació física i música. I tots els mestres que impartien classes en aquell centre tenien el doctorat en la matèria que ensenyaven. Guangren es va adaptar ràpidament al sistema i, malgrat no ser alemanya parlant, va començar a despuntar en gairebé totes les matèries, principalment en la música. Ben aviat va percebre que no hi havia res al món que la captivés tant com la música. I tot i que els mestres van alertar els pares de les seves aptituds per al piano, l'economia familiar no els hi va permetre comprar l'instrument. Finalment, quan Zhou va fer els 9 anys, els pares varen aconseguir llogar-li un piano, amb l'advertiment que sempre serien els estudis generals abans que la música i que mai hauria d'entrar en els plans del seu futur. En els anys de la Segona Guerra Mundial, el feixisme també va ser present a l'escola alemanya de Xangai. Es cantaven cançons nazis alemanyes, s'exigia la salutació feixista amb la mà i l'ambient que respirava va començar a ofegar a Zhou, tant que finalment no va voler participar d'aquest pervers espectacle i es va negar a anar més a l'escola. Tenia 16 anys i el futur brillant que preveia el seu pare s'esfumava en un no res, mentre que la seva passió pel piano cada cop era més viva. «El piano és la meva vida», començava a dir. I aquest seria el motiu pel qual, davant de la negativa paterna de pagar-li els estudis de música, Zhou Guangren va abandonar el domicili familiar i trencava els llaços amb els pares. Tot i les dificultats, estava decidida a perseverar en l'estudi del piano. Ella mateixa es pagaria les classes fent multitud de classes particulars per Mi Shanghai. Fins i tot es va acabar comprant una bicicleta i així podia anar d'un lloc a un altre molt més ràpid i aprofitar per fer més classes. I d'aquesta manera, amb perseverança, amb molt d'esforç, paciència i encara més de talent, a finals de la dècada del 1940 començava la seva carrera com a pianista en solitari. L'any 1949 va ser un any clau en la història de la Xina. Després d'uns anys de guerra civil, la revolució comunista xinesa havia instaurat un nou govern que aviat va donar un gran impuls a l'estudi de la música. I la utilització de la cançó i del grup coral ho farien servir com a estímul a l'hora de treballar, també per commemoracions oficials, tot això amb finalitats de propaganda pel règim. Això, en principi, va ajudar a Zhou. L'any 1951, amb 23 anys, va obtenir el permís de viatjar a l'Europa de l'Est per participar en un concurs amb altres joves xinesos i dins una campanya cultural juvenil. Guangren va quedar en tercera posició del concurs. Amb el temps diria que aquell guardó havia tingut un paper crucial en la seva vida. I 5 anys més tard aconseguia un nou premi en el concurs internacional Robert Schumann. I en aquell moment va ser un dels primers músics xinesos a rebre un premi internacional. I el 1953, amb 25 anys, va ser reclamada per treballar en el Conservatori de Xangai. El que va ser molt important també en tot això és que, allunyada del seu país, és quan va sentir la gran força de l'art i la cultura de la Xina. He rebut una gran educació artística. Ara em toca a mi establir una meta clara pel meu país. però en pocs anys la seva carrera docent i la concertista van ressentir-se ràpidament per les maquinacions del règim xinès. Wang Gren va ser arraconada, com tants i tants altres artistes i músics, i es va prohibir la música burgesa occidental. Una vegada que el líder comunista Mao Zedong va llançar la Revolució Cultural el 1966, els mestres van ser agredits, els instruments van ser destruïts i es va perseguir els artistes i se'ls va dur a rehabilitació. Wang Gren va ser desterrada a camps de treballs forçats i obligada a treballar com a obrera, aixecant tanques, llaurant la terra, qualsevol treball inhumà que us pugueu imaginar. I això no només va arruïnar les seves mans, sinó que davant la humiliació i l'angoixa, el seu home es va suïcidar. I amb tot això, ella va seguir existint. Uns anys després, el 1978, quan el Conservatori de Xangai va tornar a obrir les portes i va recuperar lentament el que havia estat, un dels primers passos va ser convidar a Wang Gren per dirigir el Departament de Pedagogia de Piano. A poc el seu treball va començar a traspassar fronteres i el 1980, a la Universitat de Missouri, a Kansas, la convidava a presentar les seves teories i metodologies en conferències i classes magistrals, convertint-se d'aquesta manera en l'ambaixadora del piano del seu país. I d'aquí va començar a ser reclamada per altres universitats americanes. I, a més, també un munt de concerts, perquè, mentrestant, Zhou Wang Gren, amb molt d'esforç i perseverança, va tornar als escenaris, però ara no només amb música dels anomenats clàssics, sinó també amb la música de compositors xinesos i la seva pròpia. Però, de nou, la desgràcia trucava a la porta. Va ser el 1982. Tenia 66 anys. Va ser mentre estava preparant per fer un concert quan va intentar canviar la posició del piano i una de les potes es va trencar i el piano va caure-li al damunt d'una mà. Li va aixafar diversos dits. Va haver d'estar 7 anys de rehabilitació severa fins que, miraculosament, el 1989 va poder reaparèixer als escenaris. Va ser a Berlín i, més tard, a Londres. Després de tot això, Zhou es va centrar en començar a reformular les seves idees sobre l'educació musical, basant-se en la pedagogia i la psicologia per establir un nou sistema en llibres i articles. Després fundaria una escola de piano juvenil al seu país i això incluïa la formació de professors de piano. De fet, entre el 95 i el 2005 es va dur a terme 10 cursos de formació de professorat que va donar uns 1.600 nous professors de piano. I el 2004 es creava el centre de piano Zhou Wang Gren. Zhou va participar a l'organització de desenes de concursos de piano i també com a jurat en el seu país i fora, i va ser guardonada amb les més altes distincions. S'estima que més de 30 a 35 milions de joves toquen el piano a la Xina. Zhou Wang Gren va estar a l'avantguarda de l'eclosió del piano i l'interès i ressorgiment per la música clàssica occidental al seu país. No va ser fàcil. Va haver de superar grans reptes, no només els de la repressió i la persecució de la revolució cultural, sinó també els personals. Quan en 16 anys va haver de triar entre la família o el piano per fer realitat el seu somni. I no només pel seu bé, sinó, segons ella, també pel bé de tota la seva nació. Encara avui dia, aquella llegendària pianista Zhou Wang Gren és una destacada membre del Conservatori de Música de Beijing i una de les educadores més respectades i venerades de tots els temps, de la seva estimada Xina.
Femení i singulars, amb Victòria Palma.